Les 5 de la tarda, 8 minuts, tot i que aquest matí el món a RAC1 ja n'ha parlat, demà entraran en vigor les restriccions als cotxes més contaminants els dies d'elevada pol·lució atmosfèrica i com que hi ha molts dubtes sobre com ens afectaran els conductors aquest nou protocol, hi ha dubtes encara a resoldre, avui, novament, farem un nou esforç per resoldre'ls. Per exemple, hi ha oients que ens pregunten què passa si encara no hem rebut l'etiqueta identificativa de la DGT que classifica els vehicles en funció del seu potencial de contaminació. No cal anar molt lluny, per exemple, qui us parla. És obligatori portar-la? Com es controlarà el compliment de les restriccions? Bé, per resoldre aquestes i moltes d'altres qüestions, esperem acabar abans de les 6, saludem a aquesta hora Janet Sanz, que és tinent d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Sanz, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvinguda i gràcies moltes per acompanyar-nos. Les restriccions afectaran, ja per entrar en matèria, perquè hi ha moltes preguntes, Marta Cailà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Els turismes de benzina, benzina vol dir també dièsel?
No. Motor benzina i motor dièsel diferenciats.
Val. Els turismes de benzina matriculats abans del 2000, els automòbils dièsel d'abans del 2006 i les furgonetes anteriors al 1994. Què vol dir les restriccions afectaran aquests turismes que acabem d'esmentar? És a dir, què passa amb aquests turismes?
Vol dir que els dies de gran contaminació a la ciutat, que és quan estan totes les alarmes perquè hem sobrepassat tots els límits que ens marquen no només les directives europees, no? Evidentment de llarg el que diu també l'Organització Mundial de la Salut, que aquests cotxes que tenen, no? Com explicaves, tant benzina de matriculats abans del 2000 o dièsel matriculats abans del 2006, no podran circular de les rondes cap endins.
No podran circular,
no
ni
podran
amb
circular.
Etiqueta ni sense etiqueta.
No, no tenen etiqueta aquests. Aquests són els vehicles que no han rebut ni rebran etiqueta, perquè dins de la classificació que ha fet la DGT són els més contaminants que hi ha. I, per tant, són els que excloem, diguéssim, de circulació en gran episodi de contaminació.
Per tant, facin el que facin,
aquests
torno
no
a repetir. Per,
sí, sí.
Turismes de benzina matriculats abans del 2000, automòbils dièsel d'abans del 2006 i les furgonetes anteriors al 1994 en episodis d'alta contaminació, que
exacte,
després parlarem com s'anunciaran, queden exclosos de poder entrar.
Exactament.
Val. Anem amb les etiquetes. Els vehicles més contaminants no han rebut, com bé deia, bé ens explicàveu, etiquetes de la DGT, ni la rebran. Però a la resta de turisme sí que se'ls hauria d'haver assignat una etiqueta que classifica els vehicles en funció del seu potencial de contaminació. Pels que no l'hem rebut, què hem de fer? Perquè, clar, primer un dia vaig preguntar a la DGT, em van dir que havia d'anar a l'edifici de la Campana a portar un seguit de documentació, però de cop i volta ens hem trobat amb la sorpresa que no, que ara una possibilitat és anar a Correus. A veure, posem una mica de llum en tot aquest procés.
Bé, nosaltres el primer que hem demanat a la DGT és que ho enviï a tothom, no? Perquè ens sembla que seria el que tothom entendria. Pues no es tracta que uns l'hagin rebut i els altres hagin d'espavilar a buscar-la. Per tant, nosaltres hem fet aquesta petició i, per tant, esperem que la DGT ho faciliti i ens ajudi també a tirar-ho endavant. De tota manera, la possibilitat que té ara avui qualsevol ciutadà és anar a la Campana o a Correus, sol·licitar-les també via web, a les webs de Correus, i nosaltres també estem intentant mediar per veure si podem aconseguir que qualsevol ciutadà la reculli a les oficines d'atenció a la ciutadania, a les OACs dels districtes o de l'Ajuntament, perquè això també facilita la proximitat a la gent.
Clar, perquè aquí hi ha un greuge comparatiu i és, si tu no has rebut l'etiqueta, resulta que si tu vas a les, en principi, 30 oficines de Correus on pots adquirir la famosa etiqueta, ara resulta que has de pagar 5 euros. Aleshores, per què jo he de pagar 5 euros i, per exemple, doncs no sé,
jo tampoc l'he rebut. És que hi ha molta gent que no l'ha rebut.
Jo també.
Montse Llussà, que ha rebut l'etiqueta, sí. No ha pagat un euro. Clar, jo 5 euros això, i la Montse no ha de pagar un euro.
La DGT ha copiat un model que es va fer en altres ciutats molt similar. A ciutats europees que van impulsar l'etiquetatge ambiental també feien pagar uns 5 euros aproximadament. O sigui, el preu és més o menys el mateix. Jo crec que seria més senzill i la gent ho entendria millor si ho enviessin a tothom. També perquè al final l'objectiu és que aquest etiquetatge, que d'entrada no és obligatori, hauria d'acabar sent.
Ara hi entrarem.
Però ara hi entrarem. Una pregunta només, eh?
Sí, serien moltes.
Amb el tema de... Vosaltres dieu que heu demanat a la DGT que ho enviïn a tothom. I què us han dit? O sigui, faran o no?
Bueno, estem esperant que ens acabin de respondre. Jo una mica la sensació que tinc és que feia molt de temps que es demanava que la DGT treballés amb aquest etiquetatge ambiental. Hem aconseguit, d'una vegada per totes, amb la pressió de científics i d'administracions que ho facin, però com que estan encara insegurs, no?, amb la proposta de si això tira endavant, no? I clar, dius, bueno, nosaltres les ciutats necessitem ja aquests instruments per poder fer unes restriccions que no siguin aleatòries, no?, com fa Madrid, per exemple, amb matrícules parells o imparells, perquè no tenien una altra forma de fer-ho, i nosaltres ja tenim la capacitat de fer-ho amb un etiquetatge ambiental, per tant, distingir què és el que contamina més del que contamina menys. I, per tant, la DGT s'hi ha d'abocar i ha de fer tots els passos perquè això sigui fàcil, ràpid i, a més, que no costi tampoc recursos a la ciutadania.
Dedueixo amb el que em diu que la DGT tot això encara no s'ha acabat de creure o s'ho creu a mitges?
No, jo crec que s'ho creuen, el que passa és que han d'acabar de prendre també les decisions concretes que demostrin que aquesta és una decisió que ha vingut per quedar-se i que, per tant, no és voluntari posar-se l'etiqueta ambiental i ha de passar a ser una obligació.
Ara anirem amb l'obligació o no de les etiquetes. Ahir va passar pel programa 8 al dia, de 8 TV, la regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, i va comentar això sobre la qüestió de les famoses etiquetes.
Les enganxines de la DGT, si no es porten, no, doncs, no passarà res, perquè la distinció dels vehicles es farà per matrícula, però és recomanable portar-la, no, perquè això facilita i així no t'hauran d'aturar.
Aleshores, ara anem encara al pas... És a dir, no ens envien les etiquetes. Truques. Aleshores diuen que vagis a la campana o vagis a Correus. I un cop fas l'esforç i fins i tot et fan pagar 5 euros per l'etiqueta, resulta que no és obligatòria l'etiqueta. Aleshores, la meva pregunta és, per què he d'anar a buscar l'etiqueta si no és obligatòria?
Bé, pots no anar a buscar-la ara mateix, Toni, i no pateixis, perquè si el teu cotxe compleix amb l'etiquetatge ambiental, la Guàrdia Urbana tindrà els elements com per comprovar que amb la matrícula només poder saber si el teu cotxe entra dins del teu vehicle, entra dins aquestes distincions. Ara bé, nosaltres, com a ciutat, sí que estem demanant a la ciutadania que quan abans millor obtingui aquestes etiquetes. Per què? Perquè facilita la identificació del vehicle, no?, i veure si realment és un vehicle que pot circular o no, i per tant et genera menys problemes, no? No et pararà segur la Guàrdia Urbana si et veu entrar de les rondes a la ciutat, si veu que tens una etiqueta. Si no la tens, segurament et pararà i per tant haurà de comprovar que en realitat pot circular. Aleshores, i perquè a més l'objectiu, clar, ara estem fent unes restriccions puntuals pels episodis de gran contaminació, però el projecte de la ciutat de Barcelona, àrea metropolitana, Generalitat de Catalunya, és que aquestes restriccions siguin permanents el 2020, de dilluns
quan diu
divendres, de 7 de la tarda a 5-6, encara estem acabant
cada
de
tancar. Dia
de dilluns a divendres, cada dia les restriccions seran permanents de cara al 2020 de tots aquests vehicles que són més contaminants, i aleshores inclús incorporem altres vehicles, com per exemple motocicletes, que ara mateix no estan incloses perquè no han rebut etiquetatge, no tenen etiquetatge, o altres com per exemple furgonetes, que ara estem només restringint les que són més contaminants perquè volem renovar la flota i també que els autònoms, no?, i les persones que treballen cada dia tinguin, no, ara no hagin de fer una inversió ràpid i corrents per canviar-se el vehicle. Som comprensius i entenem aquestes dificultats, per tant volem treballar més temps. Però el 2020, el que hem d'anar, si volem l'objectiu de salvar vides, perquè el que està en joc és la vida de la gent, hem d'arribar a unes restriccions molt més àmplies, i per tant l'objectiu és que les etiquetes del 2020 ja siguin obligatòries i que, a més, haguem fet tot un treball conjunt, ciutadania i administracions, que ens permeti distingir molt bé què contamina i què no a la ciutat.
Clar, si fins a dia d'avui no són obligatòries les etiquetes, la meva pregunta és, la Guàrdia Urbana com farà els controls dels cotxes que contaminen més o menys? Per una qüestió de numeració de la matrícula, serà la manera de controlar-ho.
Exacte.
I aleshores la Guàrdia Urbana podrà aturar o no el vehicle. I exacte, què passa si un vehicle està infringint el que en aquest cas marca aquest episodi de contaminació?
Doncs si infringeix, nosaltres el que hem establert també amb els cossos de la Guàrdia Urbana és assimilar aquesta infracció al que es passa en altres moments, no? Per exemple, tu quan vas al transport públic sense títol, no?, sense títol de transport que ho habiliti, sense la targeta, la sanció equival a uns 100 euros. Doncs hem agafat la mateixa, perquè ens semblava que era, doncs, que era molt intel·ligible, no?, per la gent que podien entendre-ho ràpidament, i a més si la pagues al moment o en poc temps, es fa una reducció del 50%. Per tant, perquè l'objectiu no és posar multes, no és sancionar la gent, és que hi hagi corresponsabilitat i que tothom sigui conscient de les problemàtiques que ens genera la contaminació i que se complen, no, les restriccions.
Home, però si el vehicle entra, li deixeu amb 50 euros, potser dirà, bueno, per 50 euros, un cop que m'enganxen...
Home, doncs 50 euros són 50 euros, eh? Jo crec que la gent no bueno, els paga perquè
no,
sí.
No, no, això està clar, això està clar.
I que en un dia et poden posar més d'una multa, eh?
Clar, ah, sí, exacte. Ah, si et para més vegades...
Si continua
home,
circulant.
Però ja te l'han posat, no?
Bueno, ja, però... No
estaràs pagant la mateixa multa tres
sí,
cops.
Però no vol dir que te la posin, no vol dir que pots seguir circulant, no? És en plan, vale, me l'has puesto, ara sigo conduciendo por la ciudad. No, has de marxar de la ciutat.
Ah, és que aquest apunt és interessant. Sí.
Ens deia la tinenta d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, que el 2020 ja serà permanent. Jo pregunto, a l'Ajuntament han tingut en compte que la gent que acostuma a tenir cotxes molt contaminants i molt vells, normalment són persones que tenen menys recursos i ho tenen més complicat realment per comprar un cotxe nou i potent i menys contaminant, perquè clar,
tenim
al
dades.
Final s'acaba de penalitzar.
Ah, tenim
doncs,
dades.
A veure, quines
de
són?
De fet, bueno, perquè aquest era un tema que a nosaltres ens preocupava, no? De dir, bueno, aquí estem perjudicant. El que comprovem és la majoria de la gent, en general, a la ciutat de Barcelona, es mou de formes molt diverses i minoritàriament en vehicle. El problema és la gent que ens visita d'altres ciutats, no? Però de tota manera, la ciutat de Barcelona, per exemple, doncs el que comprovem és que només el 7,5% de les persones amb pocs recursos tenen vehicle propi. Una cosa, una dada important. Quan, a més, només de la ciutat de Barcelona, menys del 50% té cotxe, també, vehicle propi. I això, per barris, okay. És al·lucinant. És molt poca gent, en realitat. Per això, per exemple, estem fent projectes també de recuperació de l'espai públic, no? d'aprofitar els aparcaments que hi ha, no? Soterrats per tal de donar-los ús, perquè si no aquí vamos haciendo todo el día aparcaments i no té cap sentit, no? O sigui, estem treballant moltes mesures perquè tenim aquestes dades i les estem treballant. El que hem d'oferir, evidentment, és una bona xarxa de transport públic, en superfície, en metro, amb tot, perquè permeti no només donar cobertura a la gent de la pròpia ciutat, sinó també a l'àrea metropolitana, que és el gran repte, no? Quanta gent ve a la ciutat a visitar-nos, i aquí hi ha un element central, que són les rodalies. És evident que tenim una bona xarxa de transport públic, eh? Jo crec que a nivell global podem dir que tenim un bon transport públic, però és millorable. I nosaltres estem treballant doncs, per intentar garantir que sigui molt més àgil, molt més ràpid. Ara hem desplegat la nova xarxa d'autobús. Hem multiplicat els carrils bicicleta a la ciutat com no s'havia fet mai, baixant-los de les voreres, que també era molt important perquè generaven moltes molèsties. Estem treballant per...
Ara falta que alguns ciclistes baixin també
exacte,
de la vorera, vagin pel carril que toca.
Estem fent també campanyes de civisme als ciclistes. Mm. Estem fent arribar els metros a barris, al metro, als barris on no arribaven, com per exemple els barris de la Marina. Però necessitem aquí la complicitat de totes les administracions, no? I en aquest cas les rodalies crec que és una de les qüestions estratègiques i necessitem inversió pública del govern de l'Estat perquè les rodalies vagin molt millor.
Mm. I què tal amb el govern espanyol? Ho dic perquè encara l'interlocutor amb tot és el govern espanyol.
Per la rodalia parles... sempre ho ha estat.
Sí? No, sí. Ja, sí, això també és cert, però com que també hi havia una gestió que passava per la Generalitat, dic, ja, diguéssim...
No, ja aquí...
Perquè, clar, de rodalies i de les infraestructures de rodalies i de la mancança de rodalies, això...
Fa
ja
massa
és,
temps que en parlem,
bueno,
oi?
I no hem vist, a veure, els ciutadans tampoc veiem cap solució al respecte.
Bueno, hi ha millores tècniques, per exemple, tot el tema de les limitacions temporals, no?, que és allò que fan que parin els trens X temps i que fa... Bueno, això ho hem treballat molt amb la Generalitat i amb la DIF. Jo també dir-vos que darrerament hi ha una molt bona interlocució amb la DIF, no?, i crec que amb projectes que havien estat aturats, no?, per exemple, amb la Sagrera hem tingut molts problemes i encara estem allà pendents i exigents perquè compleixin, però sí que veiem com a mínim una altra resposta i focalitzar sobretot aquestes inversions al transport de la majoria de la gent.
La resposta era abans del 155 o després?
Bueno, durant també.
Durant, abans, durant i
abans,
després.
Abans, durant i després.
Quina és l'àrea on els cotxes més contaminants no podran circular? És a dir, parlàvem de Barcelona, però tenim algunes zones que queden excloses i d'altres no. Per exemple, la Ronda de Dalt, la Ronda Litoral i la superfície que limiten totes dues, aquestes quedaran excloses o no?
Quedaran excloses.
La Ronda de Dalt, Ronda Litoral...
Tu podràs circular, no podràs accedir a la ciutat des de...
Val, no podràs entrar, però sí que podràs...
Per les rondes sí. Es pot conduir.
Exacte.
El que no pots fer és entrar dintre de la ciutat.
Exacte. De fet, les patrulles de la Guàrdia Urbana, algunes, se situaran precisament
als
en
les accessos.
Entrades, en els accessos.
Val. Tota la ciutat de Barcelona, excepte la Zona Franca... i els barris Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes.
Exacte.
I tampoc no es podrà circular per l'Hospitalet i la part de municipis d'Esplugues, Cornellà i Sant Adrià del Besòs, que queda inclosa dins les rondes.
Exacte.
Però això, aquests altres municipis, també és la setmana, és a dir, és a partir de demà?
Sí,
o això que els ajuntaments, cadascú tira,
no,
marca el seu tempo?
Anem tots, la veritat és que ha costat, però per primera vegada hem sortit a totes les administracions a l'una, i el treball que s'ha fet a l'àrea metropolitana i a la Generalitat, doncs ens ha permès unificar molts aquests criteris, i demà comencem tota aquesta zona de baixes emissions. Després la Generalitat volia anar més enllà, però aquí ha tingut també alguns problemes i al final no ha acabat.
Això havia llegit, que no havia acabat, no havia acabat fet els deures.
No ha acabat de tot. Però bueno, això ja és competència de la Generalitat.
No ha acabat res, perquè ara mateix això, diguéssim, que estem en un parèntesi. Montse Llussà, que està apuntant un grapat de consum, no cal que les apuntis, que ara les podràs
traslladar. No, perquè les agrupo, perquè n'hi ha moltes que coincideixen.
3 de cada 10 vehicles que transiten per Barcelona són ciclomotors o motocicletes, i tenen un gran impacte ambiental. Les motos més contaminants tampoc no podran circular per Barcelona, és a dir, quin criteri s'aplicarà en aquest cas amb les motos?
Amb les motocicletes, per ara, no les incorporem en les restriccions.
Cap, ni una que tingui 35 anys.
No, perquè no tenim etiquetatge.
Però tenen matrícula,
sí,
igual que els cotxes.
Tenen matrícula, però nosaltres el missatge...
La Marta Cailà, que reclama...
Sí, la Marta vol que incorporem a les...
És que les motos contaminen, ara us ho dic seriosament, contaminen molt les motos,
sí,
partícules en suspensió...
De fet, estem esperant... Per mi hi ha un element fonamental. Tots aquests canvis no són senzills de fer.
Yeah.
Jo crec que la ciutat de Barcelona i la ciutadania en general ha avançat molt pel que fa a la consciència dels problemes de la contaminació. Fa 10 anys això era
impensable.
Per tant, hem de seguir treballant amb decisió, perquè ja no hi ha marxa enrere, i ja sabem que ens juguem molt, que està en joc la nostra vida, però ho hem de fer també bé, perquè la gent sàpiga que allò que fem no es desfarà. Això és molt important. Quan tu comences a assajar coses, que després ara les canvio i ara no sé què, generes una sensació d'incertesa que al final no es prenen en sèrio les mesures. I per mi això i a l'equip era molt important, i dir no. El dia que sortim, sortirem a fer-ho correctament, haurem informat molt bé a la ciutadania, tothom serà conscient de què li passa al seu vehicle, de quan és, de què contamina, i a partir d'aquí desenvoluparem unes accions. I amb les motocicletes, la DGT està treballant amb l'etiquetatge, està per sortir, per tant, l'anirem incorporant.
És qüestió de mesos, això.
És qüestió de mesos. El que passa és que, d'entrada, no volem començar a enviar masses missatges que no s'entenguin, no? I en aquest cas és etiquetatge. Nosaltres donem per bo l'etiquetatge i som la primera ciutat de tot l'estat que tira endavant l'etiquetatge ambiental i que ho situa tot en una clau de contaminació.
Potser per això la DGT va a aquest ritme, perquè és la ciutat de Barcelona. Si fossin totes les altres ciutats, potser sí que es posaria i li posaria una mica més de ganes.
Es pressionem molt, també, Toni, estem allà.
És el que es tracta. Les administracions se les ha de pressionar. Hem parlat d'automòbils, hem parlat de motocicletes. Què passa amb els autobusos i autocars? Que veiem alguns autobusos, o fins i tot autobusos de transport públic, que circulen, que diríem que tenen unes matrícules que estan al llindar de la caducitat. Sí. Què passarà amb tot això?
Aquí també és una de les reflexions que vam fer. En els dies d'episodi, el que ens interessa és que hi hagi molt transport públic circulant, no? Per exemple, inclús nosaltres estem fent un esforç a l'empresa pública de TMB molt alt per intentar renovar la flota, però no tenim una flota al 100% renovada i sostenible, no? No podríem dir que fos tota plenament sense fums dolents, diguéssim, no? Per tant, el que ens interessa és mobilitzar tota aquesta flota, tant de TMB com d'altres autobusos interurbans, etc. Per tant, d'entrada els excloem perquè puguin estar circulant, perquè sempre és millor un autobús, no, que molts vehicles per separat, no? Aleshores, aquest és l'objectiu. Com a mínim, d'entrada, mentre fem tot el canvi. Nosaltres treballem amb un horitzó que en 2, 3, 4 anys màxim hem de tenir la renovació plena de les flotes perquè compleixin els criteris de contaminació.
I els altres autobusos, els que serien discrecionals, per entendre'ns?
Discrecionals.
Perdó, vull dir, els que no són de la flota, o sigui, l'autobús...
Els que no són de...
Bueno, els autobusos són... escolars, els autobusos, què li diria, els d'excursió,
bueno, també...
els dels turistes, els bueno, autobusos en general.
En general, alguns dels turistes que són concessió han de complir també amb els criteris i per tant també s'estan renovant.
No dic els municipals, em refereixo a d'empreses privades.
Però sí. Com són concessions, moltes vegades són concessions i tenen... Però en tot cas... Nosaltres estem parlant amb tots els operadors per intentar que això vagi accelerat. El que és servei públic, evidentment, ha d'anar més ràpid, i el que és transport privat, doncs intentar que es renovin. Però, insisteixo, la idea és una mica preferim autobusos, no? Que circulin més autobusos
que molts cotxes.
I, per tant...
I ara que parlàvem dels turistes, si... A veure, és que aquesta és una ciutat que rep milers i milers i milers de visites turístiques. I hi ha
milions.
Molts turistes, milions, em quedo curta, que venen en cotxe. Venen amb el seu vehicle particular, des de França, des d'Holanda, jo conec gent que ha vingut d'Holanda en cotxe. Si porten una carraca i just coincideix que, que arriben amb un dia d'aquests d'alta pol·lució, a un turista se li multarà?
Pues clar, no podrà circular. No hi ha excepcions.
Bueno, perdona, que em posi on no em demanen, sí, però sí, què passaria si tornessis al seu país?
Clar. No, però, o sigui, un moment, la Guàrdia Urbana tindrà un control de les matrícules...
No, sabran, primer, perquè hi ha una senyalització que es pot entendre, no? Tu quan vas a un lloc entens la senyalització, no? Dels altres països. Per tant, ara ja s'han implementat en tot l'àmbit de les zones d'emissions aquesta senyalètica que permet visibilitzar precisament això. Ara bé, és cert que les matrícules, però jo diria que ara em fas dubtar, però diria que sí que la Guàrdia Urbana pot comprovar també.
Pot comprovar si són més antics del 2000 en cas de benzina i tot, podria comprovar.
I crec que igualment amb els papers del cotxe tu això ho pots veure. Sí, potser si t'aturo, jo crec que en els papers que portes del vehicle, quan passes...
No, ha d'aparèixer l'any.
Ha d'aparèixer l'any. Per tant, segur que hi ha algun mecanisme.
Els taxis sí que patiran restriccions, però no hi haurà gaires afectats en aquest col·lectiu. Així ho explicava ahir, tornant a la conversa que van fer en referència avui TV, la regidora Mercedes Vidal.
Els taxis quedaran afectats igual que la resta de vehicles. El taxi ha fet un gran esforç de modernització i de renovació de la flota en els darrers anys. De fet, la gran quantitat de viatges a la ciutat que es fan en vehicle híbrid i elèctric, no? Sobretot híbrid, es deuen a la gran presència de taxis híbrids. Tenim un 30% de la flota que és, diguem, de la menys contaminant i, per tant, no? Doncs el taxi ha fet un gran esforç.
Per tant, els taxis, abans ens ho comentava, hi ha un tant per cent no molt ample de taxis contaminants, sinó que han fet l'esforç de passar a taxis més ecològics.
Exacte, i el que volem també amb aquesta mesura és incentivar que cada vegada més taxistes facin aquesta aposta per vehicles nets, perquè està funcionant molt bé i, a més, també forma part de donar un millor servei a la ciutadania.
Hi ha un altre fenomen que passa a les grans ciutats, que és el repartiment. Cada cop hi ha més comerç via online i això comporta que aquest comerç via online s'hagi de repartir a través, per exemple, de furgones, de furgonetes. Quin criteri se seguirà aquí per part de l'Ajuntament a l'hora del repartiment d'aquest volum cada cop més ample de paquets?
Clar, aquest és un dels temes que ens preocupa a l'hora de plantejar també com distribuïm les logístiques, no, el tema comercial a nivell de ciutat, perquè és molta presència de vehicles circulant tot el matí, no, tota la tarda, i que a més, bueno, moltes d'aquestes furgonetes són antigues i contaminen moltíssim. Per això d'entrada hem fixat aquest objectiu de restringir la circulació des del 94, les que són més antigues de totes, però a partir d'aquí treballar també perquè facin un canvi de flota, no? I aquí, com sabem que hi ha molta gent que es veuria afectada en el seu dia a dia, treballadors, autònoms, bueno, el que hem intentat és donar-nos un petit marge també
marge
de treball.
De quant temps?
Bueno, l'objectiu és anar caminant cap a la restricció permanent i que el 2020 aquest etiquetatge també incorpori furgonetes, camions i altres qüestions, no? I per tant, bueno, això anem treballant-ho.
Estem parlant amb Janet Sant, tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Montse Llosà té un grapat de preguntes que han anat arribant.
Sí.
I com
dos
que folis, les han
anat, he apuntat.
Sí, té una feinada.
Sí. I mira que
feia temps que no estaves tan boli.
Sí, no, he vist que no escric gaire mà, m'ha costat. No, deia que són l'agrupació de moltes persones que en alguns casos fan preguntes similars. Per exemple, diverses persones ens han dit que tenen cotxes de més de 20 anys o que tenen cotxes molt antics i no els tenen precisament perquè els agradin les antiguitats, és que no se'ls poden canviar. Mm-hmm. En aquest cas, clar, com poden anar a treballar, què poden fer? Sé que ho hem comentat una mica, però...
Bueno, mireu, fixeu-vos que nosaltres, primer, que estem parlant d'episodis d'alta contaminació, que vol dir, a Barcelona, de 0 a 2 dies a l'any, màxim. Perquè no ha passat mai que hagin estat més dies. Per exemple, aquest 2017 no ha passat un episodi cap dia, no n'hi ha hagut cap. Hem estat en situació de preavís, que ho haureu notat. La setmana passada, per exemple, vam tenir un parell de dies molt complicats, no? Es mastegava la contaminació a la ciutat. Per tant, aquest és un tema important. De cara al 2020 sí que seran restriccions permanents. Aleshores, nosaltres què estem oferint? Primer, que el dia que la gent deixi el vehicle pugui agafar, per exemple, una targeta de metro, molt més assequible que el que val el bitllet normal, senzill. Què vol dir? Dos viatges, anar i tornar, a un preu de 1,8 euros. Això és molt assequible i no té res a veure amb el preu, que són 4,30 el que val el bitllet, si féssim aquests dos bitllets, un dia normal i un bitllet senzill. Aquesta una. Després, a més, aquesta gent, si vol fer una aposta pel transport públic i, per exemple, diu, jo tinc un cotxe de fa més de 20 anys i el vull desbastellar i no el vull utilitzar més, i porta aquest paper a l'àrea metropolitana li vas canviar aquest paper per 3 anys de transport públic gratuït. 3 anys, no és poca cosa.
Si vols desballestar el cotxe,
sí, dius, deixo d'utilitzar el cotxe i, per tant, em comprometo a utilitzar el transport públic, no? I canvio una cosa per l'altra, perquè és un vehicle antic. A més, també crec, com està pensant en moltes altres ciutats, crec que també hem de caminar a models de tinença de vehicle diferents. No compartida, que compartim, no? El Toni i jo compartim el cotxe, no. Sinó bueno, que podria ser, també.
Podria però...
T'agradaria, Toni.
No hi veig cap problema, però...
No, però no només això, eh? Avui hi ha modes de tinença diferent, com per exemple el car sharing, que és un servei que s'ofereix i que hi ha veïns de la ciutat que utilitzen, que és que tu, bueno, tens una tarifa plana i després utilitzes el vehicle, no t'has de preocupar de, per exemple, del seguro, no t'has de preocupar de l'aparcament, del manteniment, pots canviar de cotxe en funció de les teves necessitats i pagues per l'ús, no? I a vegades molta gent té vehicle i l'utilitza, què, un cop cada dos mesos per sortir de la ciutat o per fer... Per tant, avui les ciutats ja estan evolucionant cap aquí. Jo crec que també hem de caminar i dir, bueno, aquest vehicle perquè el tinc. Fixeu-vos que moltes de les restriccions que hem plantejat hem exclòs centres de treball. La zona franca també és amb la lògica de dir, bueno, sabem que molta gent a la zona franca no pot arribar d'una altra manera. Mm. Som conscients, per això ho excloem.
Ens ho hem comentat, que van a treballar a la zona franca a les 6 del matí, però si surten a les 2 de la tarda,
no,
com ho faran, no?
No, penseu que hi ha un temps, no se hace en el mismo momento.
No quedaran engaviats.
No quedaran engaviats.
Enllaçant amb dues de les coses que has comentat. Una, com es podrà saber abans de sortir de casa quins nivells de contaminació hi ha a Barcelona, per exemple?
Ara, per exemple, a la web de l'Ajuntament es pot trobar tota aquesta informació, a la de l'àrea metropolitana i a la de la Generalitat. I a més, hi hem conveniat, per exemple, amb Televisió de Barcelona, amb BTV, com amb Televisió de Catalunya, amb TV3, com també amb les diferents ràdios. Estem treballant amb tots els mitjans per incorporar aquesta informació com una informació estructural.
Com una informació de servei, del trànsit que es fa cada dia o del temps.
Del temps, que afecta la salut i que afecta el dia a dia. Per tant, això és fonamental.
Veïns d'altres localitats catalanes que han de venir a Barcelona i no tenen bona combinació amb transport públic.
Bueno, la idea és trobar que aquest transport públic vagi millorant-se. Jo crec que sempre hi ha una combinació. Mai és tan bona com el porta-a-porta. El vehicle, surts de casa teva i arribes a la feina o al lloc on vas. Això és molt difícil. La sort que alguns veïns tenen que un autobús els hi surt molt a prop de casa i els porta al costat de la feina, doncs no sempre no es pot aconseguir per tothom, no?
Pàrquings gratuïts abans d'entrar a la ciutat?
Això nosaltres ho està treballant l'àrea metropolitana, perquè això ja no és competència ajuntament, però el desenvolupament de zones d'aparcament dissuasori, per exemple, que els aparcaments que estan vinculats a les estacions de Renfe es poguessin utilitzar i fossin gratuïtes i després agafes el transport públic, és un projecte que està en marxa.
Perfecte. Cotxes amb distintius de vehicles per persones amb minusvalies. També s'apliquen les mateixes restriccions?
Sí.
Propostes. No seria millor valorar...
Ara que fa aquest incís, vaig a posar un tema que no estava en l'agenda, ja em vinen amb alguna cara al cap de premsa, perquè a veure què dirà. Una persona, un treballador de la grua de Barcelona, em va dir un dia, me'l vaig trobar, em va saludar, va estar parlant, i em va dir, escolta, Toni, un dia hauríeu de fer un tema de la quantitat de distintius de minusvalia falsos que s'utilitzen per aparcar en zones de minusvàlids. Diu, perquè me'n faig un fart d'agafar cotxes que el distintiu és fals.
Que l'han aprofitat de l'avi, per exemple.
Sí, t'ha manipulat. Creure. Sí. M'ho podria creure.
I em va dir, un dia hauríeu de fer un especial. Dic, necessito proves, vull dir, no puc.
S'ha d'investigar, clar.
Però més, és un membre que dedica a enganxar cotxes. Vull dir,
segur que el seu dia a dia és molt això, no? I molts,
que em va cridar
no
l'atenció,
però...
perquè em va dir, n'hi ha moltíssims. Dic, bueno,
pot ser.
I poden pagar justos per pecadors.
Hi ha molta picaresca, em va dir. Escolta, parla l'incís.
No, més d'una persona fa la proposta que, si no seria, en lloc de l'any de matriculació, no seria millor valorar si contaminen o no els cotxes en funció d'un examen d'ITB, per exemple.
Jo crec que aquest és un debat que nosaltres hem plantejat en algun moment. Clar, això ho fa la DGT, no ho fem nosaltres com a ajuntament. per mi ja no és tant qui ha de determinar el nivell de la contaminació, sinó és que tu puguis conèixer aquest nivell de contaminació com molt més acurat, i per exemple quan passes l'ITV, no? Que realment aquí puguis saber com està el teu cotxe, el motor, què fa, i això no s'incorpora com un element, fins i tot gestionar o no aquest distintiu en funció també de la contaminació. Si estem dient que els cotxes que contaminen no poden circular, doncs no haurien de tenir el permís de circulació, no? Uh-huh. Coses, debats com aquests estan sorgint a nivell científic, no? La gent del CSIC, que assessoren a la DGT, ho estan posant sobre la taula. Nosaltres podem aportar, però no ho determinem.
Clar, que hi ha persones que amb mesos de diferència uns poden circular i d'altres no.
No, però el motor és diferent, eh? Això sí que ho vaig preguntar, perquè era una dels dubtes que em sorgien, no? Entre el desembre del 2005 i el gener del 2006 hi ha una diferència. Doncs el que em diuen és que en realitat el productor ha canviat el motor. Ha d'haver, encara que sigui el mateix model, perquè la normativa és Euro 1, Euro 2, sí. Euro 3, Euro 4, Euro 5, no? Que és la normativa de la Unió Europea, i salta en funció dels anys.
Es queixen d'estar tan a sobre dels vehicles i, en canvi, no tenir tant en compte els creuers, els vaixells o els avions.
Estem molt a sobre d'aquest tema, absolutament. Jo, a més, soc la responsable de l'Ajuntament que estic en representació de Barcelona al Consell del Port. El port, novament aquestes coses estranyes, no?, que passen, està dins de Barcelona, però té una, diguéssim, la competència de gestió no és de la pròpia ciutat, és de la Generalitat i de l'Estat, no? Puertos del Estado és qui regeix sobre tot això. Nosaltres estem fent una proposta i un projecte per intentar reconduir la situació dels creuers, que hi hagi un compromís dels creueristes, primer, de sostenibilitat, i per tant que deixin de cremar fuel oil de forma continuada. Això té un impacte, sobretot molt brutal, pels barris més a prop del port, diguéssim, no? Després la contaminació es difon una mica més. De fet, transportem ozó, no? Un contaminant molt important a la plana de Vic.
Sí, exacte. No?
Això
sí, el que generem aquí, ho respiren a la plana de Vic.
Exacte, no? Aquest és un tema important. I nosaltres estem treballant i impulsant molt que hi hagin restriccions, per tant, pels creuers més contaminants, i que això sigui un tema de primer ordre. Hem aconseguit que el port tingui un pla contra la contaminació, per exemple, amb coses tan absurdes, no?, com que les furgonetes, abans d'entrar al port, quan estan esperant entrar, apaguin el motor. És una cosa revolucionària, no?, i ens ha costat força, no?,
però... Sentit comú, no?,
una mica. Sí, no? No és una cosa exacta, no és tan revolucionària, i ens ha costat moltíssim, però per fi també ho tenim. Jo crec que ens en sortirem amb una proposta, per exemple, de creuers que tinguin menys impacte. Hi ha molt creuer que ve, està 4 hores i se'n va, no? I fa aquest ús, primer, intensiu del nostre espai i de la ciutat, perquè desencotxa moltíssims, no?, turistes, però a més, per lo que crema en aquell moment quan està en funcionament, no? I això és el que hem de canviar, i aquí necessitem, entre tots, també fer pressió.
Anem acabant. Més sí, punts elèctrics
sí,
de...
He dit que arribaríem a les 6, vaig mirant el rellotge i falta 20 minuts.
Es reclamen més punts de càrrega pels cotxes elèctrics.
Aquest també és un tema que estem treballant. La regidora de mobilitat fa temps que està desenvolupant nous espais. Jo crec que el problema no està tant a l'interior de la ciutat, no? Perquè el problema de l'autonomia dels vehicles elèctrics és quan fas un cert quilometratge, no?, que passa, que sobrepassa, i per tant és carretera nacional on has de trobar-te més ancoratges per poder carregar el cotxe, no? I crec que aquest és un tema fonamental i, bueno, està dins del protocol i dins de totes les mesures a treballar.
I l'última, quina validesa tenen les etiquetes? És a dir, si d'aquí uns anys s'hauran de revisar, en rebrem unes altres... Ara la que hem rebut, per exemple, quants anys de validesa té?
Doncs jo ara mateix et diria que com a mínim són permanents. Sí, no tenim entès que hi hagi voluntat de renovar-les.
Però clar, d'aquí uns anys els cotxes que ara tenen etiqueta B tindran uns quants anys més.
Seran fer.
Clar, i seran, segurament hauran sortit cotxes molt menys contaminants.
Però jo crec que no es tracta tant de treure-li l'etiqueta, sinó de que tu puguis dir, encara que tinguis una etiqueta C o B, puguis dir, doncs ara els B no circulen. Clar, no cal canviar les etiquetes.
Fent D, E, F, G, A, aquí, Jota, que...
Hem d'acabar tots amb les de zero, diguéssim, no?
Ja.
Ens ha quedat clar. Cap pregunta més?
No, sí, n'hi ha, però a veure...
Hauríem de deixar les
grans i generals i més demanades són aquestes.
Doncs agraïm a la Janet Sant que ens hagi acompanyat aquesta tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies per, esperem que demà la gent comenci... Almenys jo tinc alguna cosa més clara, cosa que, en fi, teníem un grapat de dubtes al voltant de les etiquetes, del que passarà, del que no passarà. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
A vosaltres.
Tinent d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Fem una pausa, són 4... 5? No, 4 no. Són 5 minuts de res. Mira, 4 per a 2 i tornem.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.